Salut accepta fer menys quarantenes a les escoles, però esclata contra el Ministeri.
Amb les quarantenes nosaltres no tindrem decisions molt diferents, perquè si no a la gent encara la confons més.
M'està dient llavors que la cogovernança no acaba de funcionar en el tema sanitari?
Millorable, però jo seguiré sent lleial amb això.
És el conseller Josep Maria Argimon, avui al Via Lliure de RAC1. Considera que no és de rebut que una decisió que afecta el funcionament de milers de centres educatius a Catalunya es prengui a correcuita, amb poc més de 2 dies de marge.
RAC1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
I és que a partir de dilluns només s'hauran de confinar els alumnes menors de 12 anys que a la seva classe hi hagi com a mínim 5 casos positius. El que Salut sí que continuarà fent, tot i que el Ministeri recomana el contrari, és testos a tots els alumnes de la classe on hi hagi un cas. A partir d'ara, però, els alumnes de 6 anys, a partir de 6 anys, hauran de fer-se la prova a la farmàcia i els més petits hauran d'anar al CAP. De seguida repassem tots els detalls sobre el retorn a les classes després de les vacances de Nadal. Abans, Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
Les UCIs ja tenen pràcticament 500 malalts de Covid.
Ara hi ha 499 pacients en estat crític del total de gairebé 2.000 que hi ha ingressats. Els casos continuen creixent i aquesta setmana ja se n'han detectat 140.000. El conseller de Salut, però, creu que en unes setmanes podria arribar al pic de la sisena onada. També apunta que quan acabi la pròrroga de les restriccions d'aquí a 15 dies es podria plantejar ja flexibilitzar algunes de les mesures.
I encara sobre Covid, però en el món de l'esports els advocats de Novak Djokovic al·legaran que el tenista serbi va donar positiu de coronavirus el passat 16 de desembre.
Com a justificació per no haver-se vacunat abans de viatjar a Austràlia. El problema de Djokovic està derivant en conflicte diplomàtic i el president del Parlament serbi, Ivica Dačić, assegura que les relacions entre tots dos països s'han ressentirà.
En política, aquí, Pere Aragonès assegura que la taula de diàleg entre l'Estat i la Generalitat es reunirà aquest gener.
Aragonès demana al govern espanyol que mogui fitxa i li recorda que, tot i la pandèmia, resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat també ha de ser una prioritat.
I el Barça ja és a Granada amb 8 novetats a la convocatòria per jugar aquesta tarda al Nuevo Los Cármenes.
Tornen Gavi, Dest, Valde i Abde, que ja han superat el coronavirus, a més de Memphis, Lenglet i Umtiti, que surten de lesió, i Luke de Jong després de l'ascensió. A 7:15 al Granada-Barça, a 9:00 Madrid-València, ara a 2:00 arrencant la jornada amb el Llevant-Mallorca.
I l'últim titular pel temps, perquè el vent anirà a més a mesura que avanci el cap de setmana. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, un vent que ja es notava amb ganes aquest matí a moltes comarques, però que arribarà al màxim de cara demà. Per tant, plat fort d'aquest episodi de vent per tancar la setmana, un diumenge molt ventós a moltes comarques, no només allà on és més habitual, sinó que també hi haurà ventades importants en comarques de Barcelona, del sud de Lleida, Catalunya Central. Precaució, per tant, en els desplaçaments durant l'operació tornada del cap de setmana, perquè en aquest sentit ja hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya. I més enllà del vent, aquest diumenge també haurem d'estar pendents de la neu, que tornarà al Pirineu i que podrà arribar de cara a la matinada de dilluns a qualsevol punt de la serralada. Una nevada més continuada i més abundant al sector de Lleida, per tant, entre els Pallars, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Salut aplicarà els canvis en el protocol de les quarantenes escolars, però esclata contra la manera com s'ha pres la decisió. El conseller Josep Maria Argimon ha mostrat sense embuts el seu enuig avui al Via Lliure de RAC1. La decisió de només confinar tota una classe a partir de 5 casos positius, o bé el 20% del total d'alumnes, es va prendre ahir a la Comissió Interterritorial de Salut. Era ja primera hora de la tarda d'un divendres, enmig de després del festiu de Reis, i amb poc més de 2 dies de marge pel retorn a l'escola després de les vacances de Nadal. Per això, tot i que comparteix la mesura, Argimon lamenta que s'hagi pres en l'últim moment.
Que això no es pot prendre un divendres al migdia, acabant a 10:00 i no tenir un document, això no són maneres ni de fer, perquè s'ha de comunicar, imagini's, a tots els directors i directores, a tots els professionals sanitaris, a tots mares, pares, progenitors, i són 1,5 milió de persones, és a dir, és mitja Catalunya.
Està enfadat, conseller.
Sí. Perquè no és seriós, és un tema lo suficientment profund, de calat profund, que s'ha d'explicar bé.
El conseller diu que aquesta ha estat la gota que ha fet vessar el got, però que altres mesures, com la quarantena dels contactes de positius d'Omicron, també es van prendre, diu, precipitadament. Tot i així, Argimon assegura que pel que fa a quarantenes, Catalunya es mantindrà en el que es pacti entre govern espanyol i comunitats autònomes per evitar, diu, generar confusió entre la població. I lamenta que la cogovernança entre governs doncs podria ser molt millor. En aquest sentit, la ministra de Sanitat, Carolina Dàries, ha respost ràpidament les paraules d'Argimon a RAC1, tira pilotes fora i assegura que continuaran treballant coordinadament.
Des de l'acuerdo, des de la cogovernança, de las manos de las personas expertas que han venido asesorando, hemos ido tomando las mejores decisiones, como constituye el tema de la presencialidad, de la vuelta al curso, al cole, ahora el próximo lunes, decisión de país por unanimidad de todos quienes conformamos el Consejo Interterritorial, sino también con respecto a las cuarentenas.
I una altra novetat sobre quarantenes que ha anunciat Argimon a RAC1, els nens menors de 12 anys que siguin contacte estret d'un positiu només hauran de confinar-se si aquest contacte és el d'una persona amb qui conviuen, com el pare o la mare.
És un contacte estret, certament no està vacunat, no? Però jo aquí crec que hem de fer la vida normal. Però el que sí és important, quan tinguis aquestes interaccions, mantenir al màxim les mesures de protecció, mascareta i distància. Però en principi jo crec que hem d'anar actuant cada vegada amb més normalitat. Si aquest nen i nena no es confina a l'escola, bé, i ha vist el tiet, doncs segurament no cal confinar-se.
I pel que fa a les proves, tot i que el Ministeri recomana deixar de fer-les a tots els alumnes de la classe on hi hagi un positiu, Salut les mantindrà. Es continuaran fent a tots els nens, però amb alguns canvis. De 12 a 16 anys es faran com fins ara a les farmàcies, amb un test ràpid supervisat. Aquest sistema també servirà per als alumnes d'entre 6 i 11 anys, mentre que els més petits, de 3 a 5, els hi faran al centre d'atenció primària, als CAP. Les proves als alumnes sense obligació de fer quarantena és un sistema que ja s'utilitza en alguns països com França, on els alumnes s'han de fer fins a 3 proves en els primers dies després de ser contacte estret. Repassem com funcionen aquestes quarantenes escolars a altres països amb aquest informe de la Sandra Sotillo i l'Adrià García.
A França.
Els alumnes podran continuar anant a classe encara que siguin contacte estret d'un positiu, sempre que el test que es faci doni negatiu. Tot i això, els majors de 12 anys que no estiguin vacunats s'hauran d'aïllar durant 7 dies amb una prova al final.
A Itàlia.
En l'educació infantil serà obligatori un confinament de 10 dies per a tots els infants amb un positiu a l'aula. En canvi, en l'educació primària i secundària, en un sol cas, es mantindran les classes presencials, però si alguna prova més dona positiu, es confinaran els alumnes 10 dies.
A Grècia.
Quan es detecti un cas a l'aula, tots els alumnes es sometran a una prova durant 5 dies consecutius. S'aïllaran només aquells que donin positiu.
A l'estat de Nova York, als Estats Units.
Si un alumne dona positiu per coronavirus, en lloc de posar en quarantena tota la classe, els estudiants rebran proves ràpides durant 7 dies per controlar així que no s'hagin contagiat.
Al Regne Unit.
Els contactes estrets a les aules britàniques només guarden quarantena si donen positiu en una prova PCR.
RAC 1 migdia.
I tot això, mentre els casos de Covid continuen creixent i als hospitals la pressió és més alta, les unitats de cures intensives ja estan a punt d'arribar al mig miler de pacients ingressats per Covid. Són exactament 499 persones i el total d'ingressats és de gairebé 2.000. Aquesta setmana s'han confirmat 140.000 casos nous i els experts preveuen que el pic de la sisena onada ja és a prop, en qüestió de dies. El Consell de Salut, però, ho endarrereix encara una mica més, una setmana, 10 dies, i avisa que la situació als hospitals encara és molt complicada.
Estaríem possiblement en el pic, doncs aquí una setmana, 10 dies, possiblement, d'acord? Un altre expert l'ha xifrat una mica més tard, però tot això vol dir que estarem amb unes dades de moltíssima infecció, perquè quan tu arribes al pic has de començar a baixar, però esclar, si al pic arribes a 150.000 casos a la setmana, quan comencis a baixar tindràs 140.000, o sigui, tindràs molts i molts i molts.
La diferència entre la comunitat i els hospitals també es veu en la presència de la nova variant. Al carrer, Argimon diu, Omicron és majoritària, pràcticament del 100%, mentre que els centres sanitaris només representa el 60% dels casos. Tot i així, la previsió és que si finalment comencen a baixar aquests contagis, Argimon creu que a partir del 21 de gener, d'aquí un parell de setmanes, ja es puguin plantejar aixecar algunes restriccions. És la idea que també apunta l'investigador del Biocom de l'UPC, Daniel López Codina, al 324.
En aquests moments no cal prendre cap més mesura, probablement, però que sí, cal ser pacients a comprovar que realment aconseguim tombar el nombre de contagis. Van aprovar fa poc doncs, l'allargament de 15 dies més de les mesures. Probablement és un període adequat i esperem que després d'aquests 15 dies sí que es puguin començar a treure.
Això sí, l'augment de casos que ha suposat aquesta sisena onada ha provocat una allau de baixes en diferents sectors laborals. El sanitari és el 3,4% dels treballadors els que no poden anar a treballar per contagis de coronavirus. Amb aquesta situació, el secretari del Sindicat de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, lamenta que no s'hagi après la lliçó de les onades anteriors i no s'hagi reforçat suficientment el sistema sanitari. N'ha parlat a la CN.
Tothom va tenir la percepció que allò podia ser el motor d'un canvi molt necessari en el sistema sanitari, un motor de transformació. Passats 2 anys i veient que l'administració no ha fet res, la sensació de desesperança cada cop és més intensa.
I també es preveu una bona tongada de baixes de cara a dilluns als centres escolars. Per això el Departament d'Educació preveu incorporar 571 substituts per cobrir-los, aquests professors que no podran anar a treballar. Segons han explicat fons de la Conselleria a la CN, divendres ja es van nomenar aquests substituts i es preveu que dilluns mateix i els dies següents n'hi hagi més. El Departament també preveu cobrir totes les baixes que siguin de 5 dies o més i farà nomenaments d'urgència si hi ha centres amb més de 3 baixes de menys de 5 dies. Els problemes per substituir treballadors de baixa per Covid és especialment greu a països com el Regne Unit, on l'exèrcit enviarà 60 metges i 140 oficials a donar suport al NHS, a la Seguretat Social d'allà, durant les pròximes 3 setmanes per cobrir totes les baixes. Aquesta variant, l'Omicron, continua fent créixer els casos de coronavirus arreu del món i alguns països d'Europa estrenen noves mesures aquest mateix cap de setmana. Elena Berrocal.
Per exemple, a partir del proper dimarts, a Àustria serà obligatori portar una mascareta FFP2 a l'aire lliure si no es poden mantenir els 2 metres de distància. Fins ara, només era obligatori a interiors. A més, des d'avui, deixen de considerar-se contactes estrets les persones que hagin rebut les 3 dosis de la vacuna o que portessin una mascareta FFP2 en el moment del contacte amb la persona contagiada. I a Alemanya es redueixen les quarantenes. Qui estigui completament vacunat amb les 3 dosis, no caldrà que faci aïllament. Per la resta, s'escurça de 14 dies a 10 i es pot reduir fins a 7 dies si la persona contagiada es fa una prova PCR o antigen amb resultat negatiu. A més, només les persones amb les 3 dosis de la vacuna podran entrar a bars i restaurants. A qui els falti la dosi de reforç podran accedir a aquests espais si presenten un test negatiu. I a Itàlia, el govern es planteja tancar els estadis i fins i tot suspendre la lliga de futbol per intentar frenar l'augment de contagis. En els últims 2 dies s'han registrat més de 300.000 casos de coronavirus.
Doncs precisament el món de l'esport continua pendent del cas Djokovic. El tenista serbi està encara tancat en un hotel a l'espera que resolgui el seu cas. Avui hem sabut que els seus advocats defensaran que, com va donar positiu per Covid al desembre, podia tenir l'exempció per jugar a l'Open d'Austràlia, Albert.
Així és, aquest matí la premsa australiana s'ha fet ressò d'alguns dels documents que els advocats de Djokovic utilitzaran per defensar el tenista en l'audiència de dilluns, com una carta del Departament d'Immigració australiana que donava llum verda a l'entrada de Djokovic al país, o el resultat d'un PCR positiu del tenista del dia 16 de desembre que demostraria que Djokovic hauria passat el virus fa menys d'un mes. Ara bé, aquell 16 de desembre el tenista va penjar a les xarxes socials unes fotografies participant en un debat i un homenatge, i el dia següent va penjar més fotos d'un acte amb nens i nenes. El cas Djokovic està derivant en conflicte diplomàtic. El president del Parlament serbi, Ivica Dačić, assegura que les relacions entre tots dos països se'n ressentiran.
RAC 1 migdia.
2:15. Pere Aragonès insisteix que la taula de diàleg entre l'Estat i la Generalitat es reuniran les properes setmanes. De fet, insta el govern espanyol a moure fitxa. En una visita a Granollers, el president ha defensat que, tot i la pandèmia, resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat també ha de ser una prioritat.
En les properes setmanes hi haurà una nova reunió. Aquesta ha de ser amb continguts que ens han de permetre avançar. Estem parlant amb el govern de l'Estat perquè sigui així, i el nostre compromís és resoldre el conflicte en clau democràtica. Necessitarem temps, però no hi ha temps a perdre, i aquest és un missatge que hauria de tenir ben clar el govern de l'Estat. No hi ha temps a perdre en la recerca de solucions polítiques al conflicte entre Catalunya i l'Estat.
Això després que els últims dies Pedro Sánchez hagi evitat posar data a aquesta reunió de la taula de diàleg, argumentant que la prioritat ara és gestionar la 6a onada del coronavirus. El president espanyol, Pedro Sánchez, que ahir feia balanç de l'equador de la legislatura i demanava a les forces polítiques, mirant cap al PP, suport per aprovar la reforma laboral. Doncs bé, el PP diu que ni parlar-ne. Pablo Casado, aquest matí, al Congrés dels Populars, dimarts a Castella i Lleó, on en 5 setmanes hi ha eleccions, assegura que no hi donaran suport i també insisteix en la polèmica amb el ministre Alberto Garzón, de qui demana la dimissió. Ha seguit des de Madrid, Núria Torrents, bon dia.
Bon dia. D'aquesta manera, Casado ha respost les paraules del discurs del president espanyol d'ahir, on va fer balanç dels 2 anys de legislatura. Allà Sánchez va acusar els populars de no haver-se llegit ni el text de la reforma. Ara el líder del PP ja li ha dit que ells no estan per ajudar-lo.
¿Por qué no miran al Partido Popular si ni nos han llamado? Derogan nuestra propuesta que hicimos con el apoyo de todos los países europeos y encima lo hacen en el peor momento. Pretenden que nosotros avalemos con nuestro voto que deroguen parte de nuestra reforma laboral cuando lo que hay que hacer es ampliarla.
No. Casado, que també ha aprofitat l'ocasió per demanar a Sánchez que cessi el seu ministre de Consum per les crítiques a la carn espanyola. Segons el líder del PP, és la millor del món.
I bé, doncs, en això pel que fa a la política, pel que fa al preu de la llum de cada dia. Doncs demà diumenge caurà un 41% i el megawatt hora costarà menys de 120 euros per primera vegada des que va començar l'any. Després de diversos dies per sobre dels 200 euros, demà el megawatt hora costarà de mitjana 119,24 euros, Anna Pujol.
Sí, una xifra que contrasta amb el preu d'avui, 203,45 euros al megawatt hora. Demà l'hora més cara serà de 8 a 9 de la nit, quan remuntarà fins als 240 euros. Amb tot continua estant per sobre respecte al preu de fa un any, quan coincidint amb el temporal Filomena es va enfilar fins a gairebé 95 euros al megawatt hora, batint aleshores un rècord històric que després s'ha anat superant durant el 2021.
I aquest és el primer cap de setmana de rebaixes a tot el comerç, ja siguin grans cadenes o botigues petites. Uns dies en què molts aprofiten els descomptes generalitzats per retornar els regals de Nadal que no han acabat de tenir èxit. Per això aquest migdia, tot i les restriccions d'aforament, les botigues del centre de Barcelona s'han omplert, Arnau Mañé.
Milers de persones han omplert aquest matí el portal de l'Àngel en una imatge típica dels dies després de Reis. Gent canviant roba, joguines i altres articles que han conviscut amb aquells que anaven a buscar els millors descomptes de les rebaixes. I, evidentment, gent que no tenia previst comprar, però que veient els preus s'ho ha repensat.
En principi res. És lo típic, que vas sense cap objectiu i al final, pues, mira, tens calés que s'ha estalviat per els regals de Nadal i tot això i, mira, improvises. I aquí està el 50%.
Aquest matí pràcticament no hi ha hagut cues a l'entrada de les botigues, tot i les restriccions en els aforaments. Recordem que ara mateix només poden deixar entrar el 70% de l'aforament màxim. A més, pràcticament totes les persones portaven la mascareta, també al carrer.
I el Banc de Sang i Teixits alerta que l'onada de contagis a la campanya de Nadal han fet caure les donacions de reserves de sang a la meitat. Per això, avui ha començat una nova marató de donacions que s'allargarà una setmana, es farà a tots els grans hospitals del país. El banc calcula que aquesta setmana caldrien unes 10.000 donacions per tornar a una situació de normalitat. Adrià.
El director assistencial del Banc de Sang de Catalunya, Enric Contreras, assegura que el context actual ha fet que s'hagin quedat amb reserves per 5 dies, quan normalment se'n disposen per 10. Ho ha explicat a RAC1.
S'han ajuntat dos coses que estan fent la tormenta perfecta. Per un costat, la pitjor època de l'any pel Banc de Sang, i per altra, aquesta difusió extraordinària que està tenint la Omicron, que fa que molta gent doncs, estigui o confinada o infectada i no pugui venir a donar sang. I això barrejat ha fet que tinguem unes reserves de sang bastant per sota del que seria desitjable.
A més, explica que les donacions d'aquells que ho fan per primera vegada s'han reduït un 50% respecte a ara fa 2 anys. Per això, la marató d'enguany se centrarà especialment en captar nous donants, sobretot joves. Contreras recorda que cada dia es necessiten 1.000 donacions per cobrir la demanda que hi ha als hospitals del país i que en les properes setmanes hi haurà un repunt en la demanda.
RAC 1 migdia.
Salt portarà avui camions d'una nova empresa d'escombraries si FCC Medi Ambient no compleix els serveis mínims.
Ho ha advertit l'Ajuntament del municipi, que ha fet públic que té a punt els camions de recollida d'una nova empresa per tal que prestin els serveis mínims. El d'avui és el 14è dia de vaga i el mateix alcalde de Salt, Jordi Vinyes, assegura que n'estan farts. A més, recorda que tenen els informes de treball que deixen clar que no s'estan complint aquests serveis mínims. Vinyes també ha assegurat que un cop acabi la vaga estudiaran una rebaixa de l'impost d'escombraries.
I moren dues persones en un accident a la C-63 a Vidreres, a la selva, va passar ahir cap a les 10 de la nit quan dos turismes van xocar frontalment i un tercer cotxe va resultar afectat.
Com a conseqüència, el conductor i únic ocupant d'un dels vehicles, un veí de Sant Boi de 56 anys, ha mort. El conductor del segon cotxe va resultar ferit greu i el van traslladar a l'Hospital Josep Trueta, on ha mort aquest matí. Els dos ocupants del tercer vehicle van quedar ferits lleus i van rebre l'alta poc després. Amb aquestes són 3 les persones que han mort en accident de trànsit aquest 2022.
I la tensió internacional continua al Kazakhstan, on han detingut per alta traïció l'excap del Comitè de Seguretat Nacional, Karim Massimov. Ho ha informat, n'ha informat avui aquest mateix organisme, l'exdirigent kazak, el van acomiadar dijous passat juntament a la resta del govern arran dels aldarulls dels darrers dies per la pujada dels preus del gas liquat. Una revolta que algunes fonts veuen com un intent de cop d'estat.
Les forces de seguretat del Kazakhstan han recuperat ja bona part de les ciutats del país. La revolta suma prop d'una cinquantena de persones mortes entre manifestants i militars, a més de milers de detinguts. Precisament el president del país, Kassym Yomart Tokayev, s'ha entrevistat avui amb el seu homòleg rus Vladimir Putin per informar-li que la situació s'està estabilitzant i agrair-li l'enviament de tropes de reforç.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
Els esports, Xavi Hernández recupera 8 futbolistes per jugar aquesta tarda al camp del Granada.
Avui el tècnic tindrà més opcions per definir l'11, que saltarà el nuevo Los Cármenes. De seguida repassem amb la Marta Ramon des de Granada i també amb la Laia Coll les novetats de la llista del Barça. Però abans, actualitzem marcadors d'aquest dissabte 8 de gener, començant Jaume Molló amb el partit de primera divisió que ha arrencat a les dues al Ciutat de València.
Exacte, minut 18 de la primera part, no hi ha gols de moment, Llevant 0, Mallorca 0, el Cué, el Llevant buscant la primera victòria de la temporada i el Mallorca, que després de perdre contra el Barça a la Lliga, espera obtenir un bon resultat. De moment, possessió igualada i molt poques rematades d'uns i altres.
És el primer partit de la jornada i no va haver-hi cap duel avançat. Avui arrenca la jornada amb aquest Llevant 0, Mallorca 0, al 19 de la primera meitat. I en tennis, a primera hora del matí, ha quedat definida Molló la final de l'ATP Cup, el primer torneig de tennis del 2022.
Sí, la jugaran Espanya i Canadà. Els canadencs han superat els russos després de les victòries de Shapovalov per part canadenca, de Medvedev per part russa, i en el doble s'ha acabat decidint tot plegat. Recordo que l'equip, en aquest cas canadenc, jugarà contra Espanya a la final. Serà demà al matí a partir de 7:45, Carreño Shapovalov, i quan s'acabi, el Bautista Auger Aliassime.
I també hem tingut classificació de Rafa Nadal per la final de Melbourne.
Exacte, Nadal, que ha superat el finlandès Rus Bori en 2 sets, s'enfrontarà a la final el jugador dels Estats Units, Cressy, que ha eliminat Dimitrov.
Recordem que avui hi ha jornada de descans al Dakar, amb incertesa sobre la continuïtat del ral·li, després ens ho explicarà el Quim Salvador. Ara, però, posem el focus en el Granada-Barça. Tercer partit del Barça aquest 2022, una victòria per la mínima al camp del Mallorca amb gol de Luc de Jong, la classificació pels vuitens de final amb el triomf treballat al camp del Linares, i avui visita el camp del Granada, l'equip dirigit per Robert Moreno, que està immers en una bona dinàmica de joc i també de resultats. Si el Barça és capaç de guanyar, dormirà en zona Champions a l'espera del que facin demà l'Atlètic de Madrid i el Betis. Ja a Granada la Marta Ramon. Hola, Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
També saludo la Laia Coll. Hola, Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
El partit és a 7:15, però el Barça ha viatjat avui mateix cap a Granada i fins aquest matí, Marta, no hem sabut la llista de convocats i, com ja vam explicar i el tu diràs, s'han confirmat les 8 novetats.
Sí, en una convocatòria que hem conegut abans de viatjar per la rutina Covid, 8 futbolistes que recupera Xavi, torna a Memphis després d'estar-se un mes de baixa amb un trencament al bíceps femoral de la cuixa esquerra, també Dest, que a més d'haver tingut problemes als adductors ha passat el Covid, i del sac coronavíric també en surten Gavi, Abde i Valde. A més, l'Anglès i Umtiti han deixat enrere els problemes gàstrics que els van fer ser baixar a Linares, i Luc de Jong torna després de complir el primer partit de sanció a la Copa. Per tant, qui s'ha quedat a Barcelona? Doncs Ferran Torres, no inscrit i encara amb Covid, a més d'estar sortint de lesió. Pedri, en la mateixa situació de Covid i sortint de lesió. Els lesionats Araujo, operat ahir de la mà dreta i a l'expectativa de poder viatjar a la Supercopa o no, depenent de la seva evolució, ja deia ahir Xavi que no era gens fàcil. De Jong, amb l'elongació al soli de la cama esquerra que es va fer a Linares, Ansu, que reapareixerà a la Supercopa, Sergi Roberto i Braithwaite. Demir continua fora de l'equip, esperant resoldre el seu futur, i Coutinho està a l'espera de donar negatiu per viatjar a Birmingham i passar la revisió mèdica a l'Aston Villa, on jugarà cedit fins a final de temporada, amb els anglesos fent-se càrrec del 85% de la seva fitxa i una opció de compra de 40 milions d'euros.
El d'avui és el tercer partit de l'any, el tercer fora de casa i l'últim, Marta, abans del clàssic de Supercopa.
Sí, 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 i Xavi diu que malgrat aquesta proximitat amb tot un clàssic, amb aquesta competició que pot significar el primer títol de Xavi com a entrenador del Barça, diu que no pensarà encara en la semifinal de Supercopa contra el Madrid, però admet que un triomf contra el Granada, més enllà d'acostar-los a l'objectiu de quedar entre els quatre primers classificats de la competició, els donaria moral de cara al clàssic.
A ser competitivos, mañana es un Granada fuerte, con una dinámica muy positiva, con jugadores con mucha confianza, con un grandísimo entrenador que trabaja muy bien, porque lo he vivido, lo conozco, complicado, pero el ganar nos hace tener más moral, más creer más en lo que estamos haciendo, y estas dos victorias, el Mallorca y Linares, que cuesta ganar partidos seguidos, y oye, nos va muy bien, de cara a la clasificación, de cara a la moral, anímicamente, y mañana al ganar nos daría un punto más de moral, de ánimo, de todo, más felicidad.
Un Xavi convençut del seu pla i del creixement que està fent l'equip.
Vamos creciendo poco a poco a nivel futbolístico, a nivel económico, pues bueno, estamos haciendo también mucho trabajo para que las cosas vayan bien. Creo y quiero pensar que vamos por el buen camino. Vamos a ver estos siguientes partidos cómo se dan. Esto del fútbol da muchas vueltas, pero sinceramente, como veo entrenar al equipo y el ambiente que tenemos en el vestuario, me hace ser positivo. Me gusta lo que veo y las sensaciones que me dan los futbolistas. Luego siempre hay un contrario que te complica, pero sinceramente quiero pensar y soy optimista de que vamos por el buen camino.
I en aquest camí de creixement, en aquest camí de bones sensacions, Xavi va elogiar especialment Jude Glad i també va reiterar que Dembélé, encara que no renovi, continuarà jugant i sent molt important per l'equip.
Avui més efectius per Xavi, per tant és més difícil encertar l'11. Quina és l'aposta del Departament d'Alineacions, Marta?
Ter Stegen a la porteria, Alves, Piqué, Eric i Alba a la defensa, Busquets de pivot, Gavi i Nico completant el mig del camp i al davant Dembélé, Jude Glad i Abde.
Doncs Alves, que repetiria en un 11, en aquest cas jugant de lateral. Un Granada, Laia, que, com ja apuntava Xavi, també arriba en línia ascendent.
Sí, l'equip de Robert Moreno encadena 6 partits sense conèixer la derrota a la Lliga i ha guanyat els 3 darrers partits que ha jugat a Los Cármenes, uns números que li han permès agafar aire i allunyar-se de la zona baixa de la classificació. Ara mateix són 300 a la taula, amb 7 punts de marge respecte al descens. L'ex blaugrana Robert Moreno, recordareu, ajudant de Luis Enrique en la seva etapa al Barça, també va ser entrenador de Xavi, com ara recordava el tècnic blaugrana, parla de la dificultat de superar un Barça que diu ha millorat des que ha arribat al técnico de Terrassa.
Respecto a lo de coger al Barça en este momento, creo que recuperan a bastante gente, pierden algunos, pero al final estamos hablando de jugadores de muchísima calidad y bueno, yo pues al final lo de las tendencias y los momentos en algún momento cambian. Ellos tienen a grandes jugadores, ahora un gran entrenador y creo que va a ser un equipo muy difícil de batir, pero eso no quiere decir que no vayamos a ponerlo todo para intentar ganarles, que es lo que hacemos en todos los partidos.
Després de l'empat a 1 aconseguit al Camp Nou a la primera volta, avui l'equip andalús buscarà puntuar en el doble enfrontament contra el Barça per primera vegada en la seva història. No hi ha llista de convocats i no n'hi haurà en principi, però les baixes són Santi Arias per lesió i Germán Sánchez i Soro per Covid. S'espera que Àlex Collado, cedit del Barça fins a final de temporada, sessió que es va tancar ahir oficialment, malgrat que ja feia dies que s'entrenava amb l'equip, s'espera que avui pugui entrar a la convocatòria.
I podria tenir, evidentment, minuts el futbolista cedit pel Barça. Quin és el possible 11, Laia, del Granada?
Un 4-4-2 amb Maximiano a la porteria, Quini, Duarte, Torrente i Carlos Neva en defensa, Gonalons i Luis Milla al doble pivot, Antonio Puertas i Machís a les bandes i al davant doble punta amb Luis Suárez i Jorge Molina. Al bar hi haurà Sotogrado, xiularà González Fuertes i avui 75% de l'aforament permès a Los Cármenes. Màxim, doncs, hi podrà haver 16.800 espectadors perquè la xifra oficial de l'estadi és de 22.500 aficionats aproximadament. S'espera, però, que els socis i aficionats omplin l'aforament permès perquè hi ha expectatives d'aconseguir un bon resultat davant el Barça.
Sí, hi haurà bon ambient avui al Nuevo Los Cármenes i compta amb Jorge Molina, que està finet, aquest futbolista veterà i que està marcant gols a cabassos aquesta temporada i que serà una de les amenaces del Granada. Laia, Marta, gràcies. Ho escoltem ja al Barça jugar a RAC1 amb els 11. Fins ara.
Fins ara. Bona tarda.
Granada-Barça, 7:15, des d'una hora abans a la sintonia de RAC1, partit que analitza el Marc Guillén.
Partit per mantenir la tendència positiva. Després d'aquella remuntada contra l'Elx, l'empat a Sevilla, la victòria en pocs jugadors contra el Mallorca i passar eliminatori contra el Linares, són 4 partits ja que l'equip està creixent futbolísticament i a sobre amb bons resultats. A més, ara Xavi recupera efectius i això hauria de fer que el Barça pugui jugar en banqueta, pugui jugar 90 minuts. Les segones parts no s'haurien de fer tan llargues com està passant. M'imagino un Barça que ha d'explotar molt per les bandes contra el 4-4-2 del Granada, per tant m'imagino un Barça amb un 4-3-3 amb Jutglà o Abde per l'esquerra, per l'extrem dret seria Dembélé, i veurem qui és el lateral. Jo apostaria, em sembla, encara per Mingueza, no tant per Alves, que tants partits seguits potser no li seria saludable. En tot cas, el Barça, que haurà de jugar contra un Granada de Robert Moreno, que ha provat molts sistemes i al final s'ha quedat amb el 4-4-2, que li ha donat 3 victòries a casa, un Granada que destaca pel contracop, per les transicions, amb 2 puntes, Jorge Molina, un clàssic de roquer de la Lliga que està en plena forma, com també Suárez, un davanter molt pesat que cau per tot arreu, i Machís, un extrem esquerre rapidíssim i amb molt gol, un Granada que segur que d'inici pressiona moltíssim i que després buscarà el contracop. Al final no serà un partit gens senzill per aquest Barça, que ha de seguir fent passeig en el creixement futbolístic, sobretot evolucionar, i si sobre ho pot fer una victòria seria un pas molt important per seguir invertint la dinàmica negativa que s'arrossegava dels últims anys.
Victòria per seguir amb aquesta dinàmica positiva i, com dèiem, per situar-se en zona de Lliga de Campions. Veurem si a l'11 avui del Barça és titular Ferran Jutglà, que sens dubte ha estat un dels protagonistes d'aquesta setmana amb el gol que va classificar els blaugrana pels vuitens de Copa. Sobre el futbolista català hem parlat a RAC1 amb un entrenador que el coneix bé, Xavi Jiménez, que fent parella amb Miquel Azparren va coincidir amb Jutglà al Sant Andreu la temporada 18-19.
Ha jugado mucho de extremo, en el 4-3-3 quizás es la posición que mejor le vaya, pero bueno, de siempre ha sido un jugador que tiene muy buenas cualidades, de velocidad, dispara con las dos piernas, sabe ubicarse entre la defensa y el centro del campo, bueno, es un jugador muy difícil de marcar y aparte pues no es un jugador débil, es bastante fuerte y tiene capacidad de salto. O sea, él tranquilamente se puede adaptar a cualquiera de las tres posiciones, pero sí que quizá pues que por condiciones y por su juventud, pues que igual de extremos es donde puede ser que se sienta más cómodo. Pero ya te digo, tiene bastante gol, o sea que el delantero centro puede jugar tranquilamente y bueno, es un jugador que por características es muy completo. Con las dos piernas, él siempre ha golpeado muy bien el balón y bueno, incluso tiene un muy buen timing de salto y ha metido algún gol de cabeza ya en el equipo. Es un jugador que no le hace falta estar dentro del área para meter gol. Ya jugando de extremo, es un jugador que cada temporada se acerca a los 10 goles. Y bueno, eso para un jugador que no solo extremo, sino jugando incluso en banda en un 4-4-2, sí, es un muy buen llegador. Siempre ha sido un jugador muy trabajador, muy centrado, que ha tenido muy claro que el día a día suyo de intentar mejorar pues lo iba a hacer mejor jugador y que ha tenido muy claro que iba a aprovechar las oportunidades. Nivel Barça, no lo sé, hasta ahora no desentona ni mucho menos y bueno, no sé cuál es su techo, ni yo ni de momento creo que mucha gente lo puede saber.
Aquest Granada-Barça a la tarda, i al vespre, quan s'hagi acabat el partit del Nuevo Los Cármenes, jugarà el Real Madrid. A les 9 del vespre, el Santiago Bernabéu, Quim Salvador contra el València de Pepe Bordalás.
Sí, i amb l'alè del Sevilla, que jugarà demà a casa contra el Getafe, el clatell dels madridistes. Després de l'ensopegada Getafe, l'avantatge dels blancs en la classificació és de 5 punts, havent jugat un partit més que al Sevilla. La bona notícia pel Madrid és que torna Vinícius un cop superat el coronavirus. Després de la derrota a Getafe, va prendre volada el terme Vinícius dependència, un terme que a l'entrenador Carlo Ancelotti no li agrada gaire.
A veces no creo que el Real Madrid se puede decir que hay Vinicius de dependencia. Hemos tenido un jugador que en la primera parte de la temporada lo ha hecho muy bien, muchas veces nos ha ayudado a ganar los partidos, como lo ha hecho Benzema, como lo ha hecho Militao, como lo ha hecho... Entonces, hablar de un jugador en el Real Madrid me parece demasiado. Es verdad que ha sido muy importante en la primera parte de la temporada. Vuelve, todo el mundo está contento.
A més de Vinícius, també tornen a la convocatòria Courtois, Mendy, Modric i Benzema, que no van jugar el partit de Copa al camp de l'Alcoià. Ancelotti, que té les baixes de Carvajal, Jovic, Bale i Mariano, espera recuperar la bona línia de joc i resultat d'abans de Nadal.
Tenemos que jugar contra un equipo que en este momento lo está haciendo bien, un equipo que tiene una buena organización. Tenemos que volver a jugar como estábamos jugando antes del parón de Navidad. Creo que el equipo está bastante bien, hemos recuperado los jugadores que tenían molestia.
El València, no ve classificat, ve de perdre a casa amb l'Espanyol i té baixes importants. Carlos Soler, Folquier, Lato, Paulista, Hugo Duro i s'hi ha afegit aquest migdia Thierry Correia, que tenia molèsties i no ha entrat finalment a la convocatòria. El tècnic José Bordalás valora la dificultat del partit.
Ellos tienen prácticamente todos los efectivos, nosotros tenemos algunas bajas, pero... Bueno, para ganarle al Real Madrid en este momento, que es el líder y que es un equipo que a pesar de haber perdido el último partido, es uno de los equipos más en forma del campeonato. Siempre es una tarea complicadísima. Pero bueno, nosotros vamos con ilusión y, ¿por qué no? Nosotros siempre tenemos la intención y la ambición de ganar los partidos.
Aquest Real Madrid-València començarà a les 9 amb arbitratge d'Hernández Hernández i Medie Jiménez al VAR.
I que seguirem el partit al Superesports amb el talismà Damià López. A banda dels partits del Madrid i al Barça, avui també juga un Reial Societat Celta a un quart de 5 i tenim en joc Molló aquest Llevant Mallorca, de moment sense gols.
Sí, continua sent un partit on estem veient poca, per no dir gens, els porters. 34 de la primera part, Llevant 0, Mallorca 0.
I a segona divisió, el Girona juga demà a les 2 a Montilivi contra el Fuenlabrada, un Girona que passa pel millor moment de la temporada, en zona de play-off descens, en sisè lloc, havent sumat 26 dels últims 36 punts possibles i classificat pels vuitens de la Copa. La roda de premsa de Mitchell, com sempre, ha començat repassant les baixes pel partit, el tècnic cada vegada més deixat anar amb el català.
Tenint els baixes Ramon, Darío, Ibreña i Òscar. La resta estan bé. Estuani demà va jugar. I Arnau en Pablo estan bé.
Doncs Mitchell confirmant en català que Estuani demà podrà jugar. I ambiciós també, com sempre, a nivell de classificació. Ara mateix el Girona és sisè, però mira cap als primers de la taula.
Tenemos que posicionarnos en lo más alto y ser un equipo que en el último tercio luche por todo. Y ese último tercio va a empezar casi en... va a estar cerca de febrero y son partidos ante rivales directos. Entonces queremos considerarnos rival directo de Almería, de Eibar, de Tenerife, de Ponferradina, de Valladolid, y esos rivales vienen en esas fechas. Entonces están puestos en nuestro calendario de que ahí tenemos que demostrar que vamos a ser un equipo que luche por todo.
El partit, com dèiem, a les dues, horari RAC 1 migdia, que podreu seguir a RAC+1. I a la primera federació, aquesta tarda juguen dos dels equips catalans, Sant Fernando Costa Brava a les 5 de la tarda i Sabadell Linares a 6:45. Demà jugaran el Nàstic, el Cornellà i el Barça B. Al filial blaugrana podria debutar Fabio Blanco, l'última incorporació que ha fet oficial aquest migdia al club. Extrem de 17 anys, arriba al Barça B procedent de l'Eintracht de Frankfurt. Signa fins al 30 de juny del 2024 i tindrà una clàusula de 100 milions d'euros.
La verdad que es un día muy importante para mí, estoy muy orgulloso y con ganas ya de darlo todo para el equipo. La verdad que fue muy, muy emocionante ese día y nada, ya pensando en disfrutarlo con el equipo y a tope. Empecé con 12 años en el Valencia y después me fui este verano a Frankfurt y ya estamos aquí.
Perfecto.
Muy contento.
s'ha entrenat amb els seus nous companys i veurem, encara no hi ha convocatòria, en principi la tindrem demà al matí, convocatòria del Barça B per jugar demà a les 5 de la tarda al Johan Cruyff contra el filial del Betis.
Haaland's volley is beautiful beyond compare.
Cuadrado, el cross per Morata. Al minuto 110.
El centro de Ronis al segundo palo, el testazo.
Menú internacional.
Com cada dissabte, repassem el menú internacional del cap de setmana amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bon dia.
Què tal, Albert? Bon dia.
Comencem amb Anglaterra, anava a dir la Premier, però no. Hi ha cap de setmana de cap. No hi ha Premier, hi ha cap. Després de la intensitat del calendari d'aquests dies de Nadal, avui hi ha una aturada a la Lliga, molts partits de la FA Cup i ja entren els equips de la Premier.
Així és, i ho fan a la tercera ronda de la competició, on hi ha un total de 32 eliminatòries, tot i la situació amb el Covid, que ha provocat l'ajornament de desenes de partits al futbol professional anglès. Sembla que tots els duels d'aquesta ronda de copes es disputaran normalment. Un dels equips que més baixes té, tant pel virus com per la Copa d'Àfrica, és el Liverpool, els de Klopp, que també està contagiat de Covid. De fet, juguen demà a les 3 a Anfield contra el Shrewsbury Town, equip de la tercera divisió. Avui el torn és pel Leicester, que rep a les 4 al Watford en un duel de dos equips de Premier, i també pel Chelsea, que jugarà contra el Chesterfield, Stamford Bridge, equip de la tercera divisió. Demà, a més del Liverpool, el Tottenham juga contra el Morecambe, de la tercera divisió, i l'Arsenal visita el Nottingham Forest, que ara està segona, però que el recordem per les dues Copes d'Europa que va guanyar Brian Clough el 1979 sí. i el 1980. I dilluns, quan faltin 5 minuts per les 9, tindrem un Manchester United Aston Villa, on els Red Devils arribaran amb ganes d'oblidar la derrota de la Lliga contra el Wolverhampton, contra un Aston Villa que s'ha convertit, jo crec que ja, en amic íntim del Barça després de l'operació Coutinho. El brasiler, però, encara no podrà debutar contra el United perquè encara ha de passar la revisió mèdica i rebre el permís de treball.
Aquesta cap, que, com sempre, no hi ha condicionants al sorteig, és a dir, els equips poden jugar contra rivals d'inferior categoria, evidentment, però també, per exemple, com deies, hi ha un Manchester United Aston Villa ja en les primeres eliminatòries, i tenim aquests noms un pèl estrany, o que no en sonen tant, d'equips de poder ser de cinquena, sisena o setena divisió d'Anglaterra, i, per exemple, el City va debutar amb una victòria 1-4 contra el Swindon Town. Després de la derrota d'ahir del Bayern en la represa de la Bundesliga, molt afectat, això sí, ho hem de dir, per la Covid, avui continua aquesta jornada de la Lliga Alemanya.
I, per tant, el Borussia Dortmund té una bona oportunitat de retallar punts i fer que la diferència torni a ser de 6 unitats, però per fer-ho ha de guanyar avui a 6:45 a camp de l'Eintracht de Frankfurt, que va començar la temporada sumant només 9 dels primers 30 punts, però que ara porta 18 dels últims 21 i està a la sisena plaça. Per la seva banda, l'equip de Marco Rose es va desinflar al final del 2021 i necessita recuperar el camí guanyador de la mà de Haaland, aquí es parla moltíssim degut al seu futur. A la resta de la jornada destaquem dos partits que arrenquen ara a 4:45, el Bayer Leverkusen Union Berlin, on s'enfronten el quart i el setè classificat, que només estan separats per un punt, i el Leipzig Mainz, on Domenico Tedesco buscarà la seva segona victòria en 4 partits dirigint els de la Red Bull. Recordem que Tedesco va guanyar el seu primer duel, però que després doncs, no ha sigut capaç de guanyar els dos posteriors.
El Bayern, que hi va perdre 1-2 contra el Gladbach, amb 11 jugadors, crec, del primer equip, molt condicionat, tot i així ho va lluitar, però va perdre a l'Allianz Arena, i això sempre és notícia. Veurem si, com deies, el Dortmund ho aprofita, perquè quan ha tingut l'oportunitat d'escurçar la diferència, normalment no ho ha sabut aprofitar. A Itàlia, després de la suspensió de 4 partits en la tradicional jornada del Dia de Reis, haurem de veure si tots els partits del cap de setmana es poden disputar.
De moment no se n'ha suspès cap, tot i que sí sembla que es podria aprovar de cara a properes jornades la limitació de 5.000 espectadors per la situació de la pandèmia. De cara a demà tenim molts partits interessants. El primer que entrarà en escena serà el Milan, que visita el Venècia demà a 2:15 del migdia. La ciutat dels Canals està demostrant-se com una plaça difícil en aquest any de retorn a la Sèrie A, i el Milan vol aconseguir els 3 punts per ubicar-se líder de forma provisional. A 4:45 serà el torn de l'Atalanta, que no va poder jugar el seu
seu duel entre setmana contra el Torino pels positius a l'equip granata i que, en aquest cas, viatjarà a camp de l'Udinese. A la mateixa hora, el Napoli rebrà la Sampdoria, tenint encara també moltes baixes pel virus, a més de lesions i futbolistes convocats per la Copa d'Àfrica. A 6:45 tindrà lloc el Roma-Juventus, un dels grans partits de la jornada, amb Massimiliano Allegri sancionat, i on tots dos equips volen postular-se com a candidats a la plaça de Champions, que ara mateix tenen a 6 i a 3 punts, respectivament. I a 8:45, en prime time, jugarà l'Inter, el portador de l'Scudetto. Els de Simone Inzaghi rebran la Lazio, l'ex-equip de l'actual entrenador de l'Inter, que de fet ja va vèncer la primera volta contra l'equip nerazzurri. Si vol mantenir el liderat, l'Inter necessita la victòria.
A França, mentrestant, el Paris Saint-Germain visita demà a 8:45 l'Olympique de Lió. És el gran partit de la jornada. Podrà jugar Messi?
Ja ho veurem, perquè Leo Messi no ha entrenat amb el grup ni dijous ni divendres. Sembla que els metges estan prenent amb molta paciència la seva recuperació després d'haver tingut el Covid. Recordem que Messi doncs va patir una mica amb el virus, que va notar alguns símptomes, i per tant doncs sembla que Messi podria estar fora de la convocatòria. El que sí sembla que estarà a la llista serà Sergio Ramos, que aquest any pràcticament doncs no l'estem veient amb el Paris Saint-Germain, i té moltes baixes per Covid al conjunt parisenc. Ni Donnarumma, ni Draxler, ni Di Maria, ni Danilo Pereira, ni Kurzawa, ni Sergio Rico poden jugar per aquesta raó. També estan convocats per la Copa d'Àfrica Achraf Hakimi, Abdou Diallo i Gana Gueye. I bé, doncs si els de Pochettino guanyen, li traurien 25 punts a l'Olímpic de Lió, que està fent una temporada molt fluixa, i és 13è amb 24 punts. O sigui que demà, de fet, el Paris Saint-Germain podria doblar el Lió a la classificació.
Mira, ara que parles de la Copa d'Àfrica, tenia la sensació que fa moltes setmanes que anem dient que, bé, arriba la Copa d'Àfrica, s'ha de jugar la Copa d'Àfrica al gener, i mira, demà arrenca Camerún, aquesta Copa d'Àfrica, i imagino que deus estar, ja t'ho deia el dia 6, que deus estar nerviós ja perquè comenci aquesta competició, una de les grans competicions del 2022, al final, de seleccions.
Home, i es jugaran normalment, tot i les dificultats que podria haver generat la nova variant del Covid que es va originar a Sud-àfrica, i també doncs, superant les reticències dels grans clubs que no volien deixar anar els seus futbolistes. Bé, si ens excita, jo crec que no només a mi, sinó a tu també, Albert, la Copa d'Àfrica, perquè hi ha grans... la veritat és que la llista...
Potser la final la mirem,
d'Àfrica, La final, no?
Sí.
Ostres, t'endollaràs una mica tard. Bé, doncs jo t'animo a que t'hi fiquis una mica abans, perquè realment hi ha molts grans futbolistes en aquesta Copa d'Àfrica. De fet, demà arrenca amb el partit de Camerún, l'anfitriona, que s'enfrontarà a Burkina Faso a les 5. A les 8 ja tindrem un partit que serà Café Baramuy Cafeteros, t'espero, veient-lo, Etiopia-Cap Verd. I de la primera jornada d'aquesta fase de grups destaquem el Senegal-Zimbàbue de dilluns a les 2, el Marroc Ghana del mateix dia
encara,
a les 5. Aquest és maco. I també el Nigèria-Egipte, que es disputarà el dimarts a les 5, o el Tunísia-Mali de dimecres a les 2. O sigui, tenim partits perquè la gent s'enganxi a la Copa d'Àfrica.
Això es podrà veure per, m'ho sabries dir, Eurosport, potser?
Ara mateix jo crec que no hi ha cap canal de televisió a Espanya que ho tingui. Hi havia rumors que One Football...
No sé com ho veurem,
no? Bé, però ja sabem que hi ha recursos legals per intentar seguir-la. No, però hi havia rumors de que una web que es diu One Football podria agafar els drets, que té unes quantes lligues europees. Veurem si se soluciona d'aquí a 24 hores, que és quan comença la Copa d'Àfrica.
Va, acabem amb la història africana. Avui ens porta a l'Argentina.
Doncs sí, perquè el 22 de desembre va culminar el seu ascens a primera divisió un club molt polèmic. Parlem de Barracas Central, equip de Buenos Aires, que no trepitjava la màxima categoria del futbol argentí des de fa 88 anys. El 1934 va ser l'última campanya primera d'aquest equip, que des dels anys 50 fins al 2019 va estar transitant entre la tercera i la cinquena divisió argentina, però els últims 3 anys la història ha canviat radicalment. I et preguntaràs per què? Bé, doncs Barracas Central ha estat presidit des del 2001 fins al 2019 per Claudio Chiqui Tapia, el president de l'AFA, de l'Associació del Futbol Argentí. I quan va deixar-ho, va quedar-se el seu fill de 24 anys com a president, també un dels seus fills és futbolista, per tant, bé, no cal ser Sòcrates per adonar-se que la seva influència continua sent màxima. La qüestió és que en la temporada de l'ascens de Barracas a primera divisió hi ha hagut molta polèmica a les xarxes socials, on s'ha popularitzat el hashtag penal per a Barracas, recolzat en el fet que els han xiulat 9 penes màximes, els que més de la categoria, juntament amb Quilmes, l'equip que es va disputar la final per l'ascens amb ells. I això no és tot, perquè ara mateix s'investiga el jutjat si la plantilla de Villa Dálmine, el rival de Barracas Central a l'última jornada de la fase regular, es va deixar perdre en aquell partit. De fet, era un desenllaç molt ajustat per veure qui quedava primer del seu grup. Si Barracas Central quedava primer, doncs jugava pràcticament ja de forma directa la final per l'ascens. i bé, doncs s'està investigant, com diem, si els rivals es van deixar perdre. Realment aquesta història ja ens la sabem, perquè Julio Grondona, el totpoderós president de l'AFA, que va estar 35 anys al poder, també tenia relació directa amb un club argentí, en aquest cas Arsenal de Sarandí, del qual ell era fundador. Era un club petit i sense massa social, que igual que Barracas també va arribar a primera divisió. La qüestió és que l'arribada a la màxima categoria d'Arsenal va produir-se quan Grondona portava 23 anys com a president de l'AFA, mentre que la de Barracas Central ha sigut els 4 anys de mandat del Chiqui Tapia. Però bé, més enllà de polèmiques, aquest club té un altre aspecte curiós, que és que el seu entrenador és, a la vegada, un dels narradors de futbol més reconeguts de l'Argentina. Parlem de Rodolfo de Paoli, que des del 2007 ha compaginat la seva carrera com a periodista i també la d'entrenador professional. Això, si ho traslladéssim aquí, és com si ara, jo què sé, el Girona fitxés el Pou per posar-lo a primera divisió, o com si el Fuenlabrada, per dir algun equip, li donés la banqueta doncs, al Carlos Martínez o al José Sanchís, que són dos dels narradors més coneguts d'Espanya, no?
O tu mateix, també podria ser entrenador.
Jo estaria a un altre nivell, No sé si m'ho podrien donar, però bé. De Paoli no havia tingut resultats gaire destacats a la seva carrera, tot s'ha de dir, i mai havia entrenat per sobre de la quarta divisió, però a segona, en Barracas ha fet un bon treball i podrà dirigir a primera en aquest 2022. Aquest club, conegut a Argentina com el Guapo de Barracas, l'haurem de seguir de prop perquè realment la seva història té molta tela.
Sí, a més, el nom m'agrada, Barracas Central. Diries que és de l'Argentina.
Té molta sonoritat.
Sí, té sonoritat. Doncs bé, una història que té una mica de pudoreta amb el tema dels penals i l'AFA, però bé, seguirem. Barracas Central a primera divisió, també amb aquest entrenador narrador, el Pou de l'Argentina, que podrà dirigir un equip a la màxima competició del país. Naveira, gràcies. Parlem dissabte vinent.
Que vagi molt bé. Adeu.
I avui també torna la Lliga Femenina de Futbol. Després de l'aturada de Nadal, el Barça juga aquesta tarda a les 5, Àlex Valero, al camp del Granadilla.
El Barça buscarà la primera victòria de l'any davant d'un Granadilla Tenerife que és quart i que encadena 4 victòries consecutives. Les blaugranes visiten la Palmera, escenari on l'any passat van proclamar-se campiones de Lliga amb moltes baixes. Alexia, Hermoso i Chernogosevic no podran jugar per Covid i Mapi, Mariona, Vilamala, Pereira i Falcón no hi seran per lesió. El tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, ha restat importància a les nombroses baixes i ha destacat les bones sensacions de l'equip després de Nadal.
Per nosaltres no és una excusa. Sí, és cert que el dia a dia es condiciona perquè al final tens menys opcions de poder escollir entre totes les jugadores. Tot i així, crec que arribem amb molt bones sensacions. Crec que els entrenaments, aquesta mini pretemporada que hem fet ara després de les vacances de Nadal, han estat molt bé i, com et dic, l'equip està preparat.
Davant aquesta situació, Jonathan Giraldez s'ha vist obligat a viatjar amb 4 jugadores del filial: Maria Molina, Maria Pérez, Ornella i Ona. La bona notícia dins d'aquesta plaga de baixes és el retorn d'Oshoala. La nigeriana podria disputar els seus primers minuts després d'estar 2 mesos lesionada. La migcampista Patrick Guijarro ha remarcat la fortalesa del Tenerife a casa, on les blaugranes només hi han guanyat una vegada les últimes 3 visites.
Van quartas, van a querer luchar por estar lo más arriba posible y bueno, ya lo está demostrando todos estos años, pero bueno, ya sabemos cómo ellas son en su campo, cómo es con su afición, que tienen un plus, siempre en su campo consiguen buenos resultados y bueno, es un campo muy complicado y un rival pues aún que lo hace más complicado.
Les blaugranes buscaran seguir amb el ple de victòries. Són líders amb 9 punts d'avantatge respecte a la Real Societat.
Minuts i arribem a les 3 de la tarda. Molló, hem arribat al descans del partit de primera.
Sí, continua el mateix resultat, eh? Llevant 0, Mallorca 0. Per tant, haurà de millorar el Llevant a la segona part per intentar aconseguir la primera victòria de la Lliga, que ja tocaria avui que comença la segona volta. Una mica més de possessió pel Mallorca, que també està aquí acabat rematant més a la porteria rival.
Seria el 9è punt del Llevant, els 9 partits, els 9 punts de 9 empats. Uh-huh. Déu-n'hi-do, Llevant que amb aquest empat també seria l'equip amb més empats de la categoria, juntament amb el Mallorca, que bé, pel que hem vist a la primera meitat, també, jo crec que potser l'arribaria a firmar aquest punt, que el deixaria 5 punts per sobre del descens. Parlem del Dakar, Quim Salvador, avui és dia de descans. Amb incertesa, això sí, sobre la continuïtat del rally.
Sí, arran d'una explosió que va afectar un cotxe d'assistència el dia 30 de desembre, quan encara no havia ni començat la cursa, i que el govern francès està investigant amb la hipòtesi d'un possible atac terrorista. La primera setmana de ral·li s'ha fet amb més o menys normalitat, sí. Hi ha hagut una pila d'embolics, però per altres qüestions, però sorprenen les declaracions que va fer ahir el ministre d'Afers Estrangers francès, Jean-Yves Le Drian, a la televisió BFM, insinuant que potser seria prudent suspendre aquest Dakar.
Nous l'avons fait savoir très vite. Et nous avons dit...
Sí, pot ser un atemptat terrorista. Ho vam comunicar molt ràpid i vam dir als organitzadors i a les autoritats saudites que calia ser molt transparents sobre el que havia passat, perquè és que hi ha hipòtesis reals de que es tracti d'un atemptat terrorista. Ja hi ha hagut atemptats terroristes abans contra interessos francesos. Per això hem pensat que es podria renunciar a aquest Dakar als organitzadors, però han decidit continuar. Cal estar molt previnguts.
Dans ces cas-là, il faut être quand même très, très précautionneux.
Aquesta posició és una opinió del ministre, sí. No és una postura en ferm del govern, cosa que sí que, evidentment, complicaria molt més les coses. Des de Riad, on la caravana del Dakar fa aquest dia de descans, el director del Rally Dakar, David Castera, descarta, de moment, aturar la cursa. Són declaracions de Televisió de Catalunya.
No, por momento hay investigación del lado Arabia Saudita y del lado francés también. Entonces vamos a ver qué va a decir todo eso. Creo que va a necesitar un poco de tiempo a todos, pero estamos a la espera de ver realmente qué ha pasado o no en este en esta explosión de este vehículo.
Doncs mentre no concloguin aquestes investigacions, el Dakar continuarà, es reprèn demà. De moment, superada la primera meitat de cursa, hem de parlar de lideratge molt sòlid de Nasser Al-Attiyah en cotxes i darrere seu lluita roent per les posicions de podi. Amb el saudita Yazid Al-Raji, també amb Toyota, segon a 49 minuts. Just darrere, a un minutet només, el 9 vegades campió del món de ral·li, Sebastien Loeb, amb el BRX. Tercer, a 50 minuts i mig del liderat, el sud-africà Gyrielle de Villiers, també amb Toyota. I quart, a 52 minuts, l'argentí Lucio Álvarez, que porta copilot català, Armand Montleón. En aquest cas, Álvarez Montleón van a 1 hora i 6 minuts. També pot aspirar al podi un altre copilot de casa, Dani Oliveras, que corre amb l'argentí Orri Terranova, van 8ens a 1 hora i 24 minuts. En canvi, estan completament descartats de la lluita Carlos Sainz i Lucas Cruz, 25ens i primers de l'equip Audi, una escuderia que no ha tingut una estrena gens lluïda al Rally Dakar. Tampoc tenen opcions Nani Roma i Alex Aro, que van haver d'abandonar dimecres després d'un accident i estan readmets una cursa, però amb moltíssimes penalitzacions. Situació similar a la de Carles Checa i Ferran Marco. Continuen en competició, intentant optar al top 20, Laia Sanz, 26ena, i Isidre Esteve, 27è. La general de motos està molt oberta, amb Sam Sanders en líder, Matías Wallner segon a 2 minuts i mig, i Daniel Sanders tercer a 5 minuts, Lorenzo Santolino, 6è, el primer espanyol a 18 minuts, Joan Barreda va novè a 26 minuts i amb una fractura de clavícula, i Joan Pedrero, 23è, és el primer dels catalans. Els camions estan sent un festival de cames, ja es veia venir, amb Dimitri Sotnikov al capdavant, el Chaleco López lidera en prototip lleugers i Gerard Ferrés és quart a la categoria de buggy side by side.
I en bàsquet, malgrat el coronavirus, aquest cap de setmana juguen 5 partits de la Lliga CB, entre d'altres els partits dels 3 equips catalans de demà. A les 5, duel català al Palau, Barça-Manresa, els blaugranes recuperen ja segur Kyle Kuric, podria tornar també Brandon Davis i Nicola Provitola, i tindran 10 jugadors a disposició d'un Saras que no sap si haurà negativitzat o no. També està confirmat el Joventut Reial Madrid de demà a un quart de 8 del vespre. El club verd i negre ha fet una crida a omplir l'Olímpic dins del 70% de restriccions. En canvi, estan suspesos de fa dies els partits del Cadí i de l'Uni a la Lliga Femenina. I en handbol, recordar que la selecció espanyola juga a les 8 contra Polònia en el darrer partit del Torneig Internacional d'Espanya. És l'últim test abans de l'Europeu, que arrenca a mitjans de gener. Falten 3 minuts per les 3 de la tarda, una pausa i rematem el racó migdia.
Comença l'any en gran a MediaMarkt amb 4 dies sense IVA. Del 8 a l'11 de gener et descomptem almenys 21% d'IVA de la millor tecnologia. Aprofita-ho ara a la teva botiga i a MediaMarkt.es. MediaMarkt, fet només per mi.
Vols que la teva taula faci més goig que mai aquestes festes? Subscriu-te ara a La Vanguardia 3 mesos per només 99 euros i emporta't una coberteria Bra per a 12 comensals. Truca al 933-481-482, gaudeix del diari cada dia i posa elegància als teus àpats amb Bra i La Vanguardia.
RAC 1 i Veritas presenten...
Una edició ecològica, sostenible i saborosa del món a RAC1. Divendres 14 de gener, a partir de les 9 del matí, Jordi Basté s'endinsarà en el món Veritas per celebrar els 20 anys de la primera cadena de supermercats ecològics del país. Divendres 14 celebrarem el 20è aniversari d'una proposta innovadora per una alimentació saludable, sostenible i saborosa amb el món a RAC1. En directe des de la botiga Veritas del carrer Diputació de Barcelona. RAC1. Tots som u.
I mig del RAC1 migdia per la cultura. Comencem amb teatre, perquè fins a mitjans de febrer es pot veure a la sala Fleischer a Barcelona l'obra Família Impossible.
A uns pares joves d'ideologia progressista i oberts a dialogar sobre qualsevol tema, els hi surten tots els dubtes i prejudicis quan la seva única filla els presenta la seva nova parella, un noi trans. És una comèdia que visibilitza els nous models de família alhora que parla sobre els prejudicis que hi ha sobre la diversitat de gènere.
I fins demà, última oportunitat, doncs, us podeu acostar al Caixa Fòrum a veure l'exposició de Team Lab, on s'uneixen art, natura i tecnologia.
Són dues exposicions inspirades en la natura, obertes i interactives, que s'activen i s'actualitzen constantment gràcies a les accions dels visitants.
I pel que fa a la música, avui és el dia del macroconcert solidari per recollir donacions per ajudar les víctimes del volcà de la Palma. Gran cartell amb una vintena d'artistes, entre els quals hi ha aquests que escoltem, els Love of Lesbian, però també grans noms de la música espanyola, Rafael, Miguel Ríos i Joan Manuel Serrat.
Caminante no hay camino.
No hi faltaran artistes canaris com Rosana o Pedro Guerra. El concert comença a 8:45. Es podrà seguir a través de Televisió Espanyola, que és l'organitzadora, i també es poden fer donacions a través de xarxes socials.